Bé, i a l'altre costat del fil telefònic, un home que deu estar comptant els dies que queden, el compte enrere. El 22 de juny del 2019, Olga Vilaseca, directora aleshores de l'escola Esteve Barratxina, anunciava que deixava la direcció després de 10 anys a la direcció del centre i anunciava a la vegada que l'1 de juliol del 2019 s'incorporaria com a director després d'haver estat 7 anys, si no recordem malament, com a cap d'estudis de l'escola Miquel Utrillo, Pau Canut. Gairebé hauran passat 5 anys des d'aquell 1 de juliol del 2019 i hem d'entendre que el 1 de juliol del 2024 s'incorporarà el nou director de l'escola Miquel Utrillo i dirà adeu a la direcció, Pau Canut. Pau Canut, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, Vicent. Has dit que l'Olga va ser directora de l'escola Esteve Barratxina i de l'escola
Miquel Utrillo, eh? Mare de Déu, de l'escola Miquel Utrillo. Mare de Déu. Portem uns dies amb tants centres escolars al cap que no m'estranya gens ni mica tampoc, eh? Que aquests 5 anys deuen haver passat 100 per hora.
Sí, en alguns moments han passat lents i en altres moments han passat rapidíssims. La vida a l'escola és un no parar. I com que tens tantes aturades temporals, et passa després com molt ràpid. I han passat moltíssimes coses en aquests 5 anys, han passat molt ràpid, però han passat moltíssimes coses a mi, com a director, m'ha passat de tot.
L'any que va passar més lent, el de la pandèmia?
No sé si el que va passar més lent, sí que el recordo com molt llunyà ara mateix, però l'any més estrany, no? Perquè al final era una cosa que és que ningú havíem viscut i va ser quelcom que ens va enganxar a contrapeu. Que mirat ara en perspectiva, potser ens vam passar, no tinc ni idea, però el que està clar és que ens va servir per aprendre moltíssimes coses i al final l'escola és això, aprendre.
Bé, ho ha posat molt bé en Pau Canut. Hem après molt de la pandèmia?
Crec que hem après molt. El que passa és que potser encara no ens tocaria aprendre moltíssim. En el seu moment, jo com a director vaig aprendre moltíssimes coses. Crec que l'escola va aprendre. La societat, crec que se n'està oblidant una miqueta d'allò que va aprendre.
Mm-hmm. Aquella sensació que probablement també ens apuntava en Pau fa un moment, com sabem oblidar els mals moments i fins i tot com oblidem els aprenentatges dels mals moments i tornem a caure amb les mateixes pedres de sempre.
Quan tornem a caure,
eh?
Sí, malgrat siguin grans aprenentatges, moltes vegades com a societat oblidem tot allò que hem anat aprenent i per no tornar a caure i per poder-ho recordar, però malgrat això tornem a caure. Mm. És així, és trist, però tornem a caure en aquella vida estressant, tornem a caure en aquella vida poc solidària, tornem a caure en aquella vida de viure un pèl al límit, de no pensar en els altres. És trist, però és una realitat. Com a societat ens trobem en aquest moment.
Els nens i nenes de l'escola han canviat?
Ha canviat la societat, no?, una miqueta. Ha canviat la manera d'entendre el món una mica. Els nens continuen sent nens i és fantàstic que siguin nens. La manera d'educar, bueno, hi ha hagut cert canvi. Sí que es va implantar la tecnologia en aquell moment. Va jugar un paper clau. Nosaltres com a escola ja portàvem anys avisant que la tecnologia havia arribat per quedar-s'hi. I amb la pandèmia es va demostrar que va ser una peça en aquell moment fonamental per com a mínim no desconnectar de l'escola. Era important que els nens i les nenes, malgrat estiguessin a casa, poguessin continuar a tenir aquesta connexió amb l'escola.
En Pau Canut anirà a una altra escola?
No.
No.
No. El Pau va decidir el novembre que deixaria ja la direcció, perquè al final han sigut 5 anys, 7 com a cap d'estudis i 5 com a director i he après moltíssimes coses i m'ho he passat molt bé i estic molt content i marxo molt, molt, molt orgullós, però fer de director d'una escola és esgotador. i al novembre ja vaig decidir que quan acabés l'any no continuaria, al novembre, al desembre, aproximadament. Uh-huh. Llavors, en aquell moment tenia clar que el meu paper seria tornar a l'aula, perquè és el que he estudiat, és el que m'agrada i és amb el que gaudeixo, però després es va obrir una porta que era anar a treballar des del CSIRE, va sortir una plaça per anar a treballar en el Centre de Recursos Pedagògics per la innovació i la recerca educativa. Uh-huh. I allà vaig a treballar com a tècnic. I vaig a treballar com a tècnic allà per intentar acompanyar altres centres en aquest canvi de mirada educativa, en aquesta transformació necessària.
És a dir, en el Centre de Recursos Pedagògics per la Innovació i la Recerca Educativa.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Perquè la intenció inicial, per tant, era tornar a la docència, tornar a ser professor?
Sí, la meva plaça continua estant a l'Utrillo i la intenció inicial era deixar la direcció per tornar a ser professor. Mestre, uh-huh. Que és una cosa que m'encanta i és pel que he estudiat. Però després va obrir aquesta porta i crec que és una oportunitat especial, una oportunitat única, una oportunitat que em servirà per continuar aprenent, perquè al final el que es tracta és no parar d'aprendre.
Perquè si en Pau Canut hagués de definir, si es pot dir d'aquesta forma, ja ho matisarà, quin ha estat la seva empremta, el seu llegat en la forma de portar o de dirigir el que ha de ser el sentit de l'escolarització en una escola com l'escola Miquel Utrillo, quin seria?
A veure, parlar de llegat em sembla molt
excessiu, molt abocalat, eh? No, doncs, no, deixem, no. Doncs deixem l'empremta personal que hagi volgut deixar.
L'empremta personal, potser bé, crec que el que he intentat contribuir és que tant les mestres com els alumnes intentin cercar l'aprenentatge amb sentit, aquell aprenentatge que realment arriba al cor, aquell aprenentatge que parla de què han d'aprendre els alumnes, també el com, el per què i el per a què. Crec que en els últims anys la meva obsessió ha anat cap aquí i crec que he aconseguit transmetre-ho una miqueta perquè continuï així. I després, el bon rotllo. Crec que deixo l'escola en un moment molt dolç, un moment en què hi ha un molt bon ambient, on hi ha moltes ganes d'aprendre i hi ha un bon rotllo especial. Per tant, en aquest sentit estic molt content.
Existeix una certa, probablement sí, una certa preocupació social per com estan aprenent els nens i nenes i què estan aprenent els nens i nenes?
Sí, existeix molta preocupació. Vivim un moment molt polaritzat, però crec que no només amb el món educatiu, sinó amb la societat en general. Sovint, com a societat, donem la responsabilitat a l'escola de tots els mals de la societat, no? I l'escola no deixa de ser un reflex d'aquesta societat. Ens preocupa que els nens i les nenes no llegeixin, però és que la societat no llegeix. Ens preocupa que els nens i les nenes estiguin mirant tot el dia les xarxes socials, però és que la societat està tot el dia mirant les xarxes socials. No és que els nens siguin diferents, no és l'escola el problema, sinó que l'escola al final és un simple reflex d'aquesta societat.
O sigui que ens agradaria una miqueta que els nens i nenes no fessin allò que fem.
Bueno, és molt complicat. És molt complicat que no fessin allò que veuen que fan els adults, allò que com a societat fem.
Aquella frase castellana tan clàssica de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, no?
Exactament, sí exactament, perquè som un model, els adults som un model en els alumnes. El que sí que és evident és que els nens i les nenes hem de saber què han d'aprendre, hem de saber com ho han d'aprendre, i el que no podem és pensar que tot és blanc o negre. No podem pensar això. És que abans els aprenentatges eren molt millors, allò que havien d'aprendre els alumnes a l'escola, molt millor, i ara és horrible. O al revés, és que abans tot era dolent i ara tot és positiu. Crec que en aquests matisos és una escala clau de que realment els alumnes aprenguin.
Perquè, dins de tot aquest debat, el que li pot preocupar més en Pau Canut, ara que deixa la direcció d'una escola, però també, òbviament, com a professional del sector de l'educació, què preocupa? Perquè probablement més d'un pensarà, sí, abans podia ser d'una manera, però abans tothom tenia molt clar què s'havia d'aprendre, diguem-ho d'aquesta manera, i ara sembla que hi ha moltes metodologies, moltes formes de fer, no sé què. Què preocupa més a un director que ara ho deixarà de ser, però que òbviament continuarà lligat al món de l'educació i de l'ensenyament?
Jo crec que la clau està en que els nens i les nenes adquireixin el fet d'aprendre com quelcom necessari. És molt important que els nens i les nenes surtin cada dia de l'escola dient aprendre mola. Nosaltres ja sabeu que sempre diem nutri o mola, no?
Sí, sí, sí.
Doncs, però l'aprendre mola més. I els nens i les nenes han de sortir amb set d'aprendre, amb ganes d'aprendre, amb seguir investigant, perquè al final hauran d'aprendre al llarg de tota la vida. I el que no pot ser és que els aprenentatges es limitin a les quatre coses que s'aprèn a l'escola. Fora de l'escola, els nens i les nenes poden aprendre moltíssimes coses més, però han de saber trobar les maneres d'aprendre i han de saber trobar aquest camí per aprendre. I és molt important que l'escola sigui capaç de posar aquesta llavor, aquestes ganes de seguir investigant els nens i les nenes. Mm-hmm.
Sembla mentida perquè estem en un... A vegades dona la sensació que estem en una societat i també a través de les xarxes socials, etc., on fins i tot en podem fer una miqueta de bandera de la ignorància davant de determinats temes, no?
Sí, bueno, el fet de mirar cap a una altra banda i al final, com a adults responsables de l'educació dels alumnes, crec que els hem de fer veure que no és així, que han d'obrir els ulls i que han de ser molt crítics amb allò que veuen i amb allò que diuen, i han de ser molt exigents. Parlar d'escola és parlar d'exigència i de cultura d'esports i crec que com a docents i com a adults hem d'instaurar aquesta cultura de l'esforç, aquesta cultura de ser exigents amb un mateix.
Que sembla perduda, o no?
Sembla perduda, depèn quins casos. En altres, no. En depèn quins casos, potser podríem pensar que s'ha perdut aquesta cultura d'esport. Bueno, depenent també del que entenguem de l'exigència de la cultura d'esport. Vosaltres sabeu que nosaltres fem un programa de ràdio. Des de l'escola fem programes de ràdio, tenim un projecte de ràdio molt xulo i és una de les coses que estic molt, molt orgullós que hem creat com a escola ja fa 10 anys. Que tenim aquest projecte. Quan un nen sap que ha d'emetre un programa de ràdio, sap que ha de ser exigent a l'hora de preparar-se el que ha de dir, perquè això serà publicat al final a Ràdio Maricel o a les xarxes socials de la nostra escola. Llavors, ha de creure's que allò és important i ha de ser molt exigent a l'hora de treballar els continguts i a l'hora de treballar el que dirà, i aquí és on hem de reforçar aquesta exigència. No l'exigència perquè sí, no el perquè toca patir, no, en absolut, toca fer les coses bé, i si volem aconseguir resultats, ens hem d'esforçar i ens hem d'exigir moltíssim.
Mm-hmm. Quin paper hi tenen les institucions en tot això? I una reflexió en general, perquè òbviament hi hauria molts temes en particular que mereixerien una reflexió, però també en Pau Canut, com la resta de directors i directores de les escoles de Sitges s'han manifestat en algun moment, però com a reflexió en general després d'aquests 5 anys i amb tot el que s'ha viscut, què els correspon fer a les institucions o què els correspon fer més a les institucions que encara no hagin fet o parar més atenció?
Les institucions toca que apostin per l'escola. Toca que apostin per les escoles. A Sitges tenim concretament 4 escoles de moltíssima, moltíssima qualitat, però necessiten el suport de les diferents institucions. Si tenim clar que els alumnes, els nens, les persones aprenen diferents fa uns quants anys i tenim clar que necessiten uns recursos, aquests recursos s'han d'atorgar, les institucions han de poder dotar d'aquests recursos, i quan parlo de recursos humans, parlo de recursos materials, parlo de recursos econòmics, parlo de formació i parlo d'espais també, que no vull obrir aquest meló, que ja portem molts dies parlant dels espais, però també...
No, però sí que tenia sobre els espais una reflexió des de l'àmbit professional, des del coneixement. Si hi ha una nova línia a l'Utrillo, quants alumnes tindrà l'Utrillo?
Això que hi ha una nova línia de Nutrillo, són veus que van sonant i encara queda molt camí per fer i moltes decisions abans a prendre. Si hi hagués una nova línia de Nutrillo, primer de tot hauria d'haver-hi unes obres d'ampliació, perquè és que l'escola no hi cap. L'escola en què ve ja tindrem més, ja tindrem cursos amb alguna línia de més. Podem absorbir alguna altra línia més si no ens posen més espais. I si ens posessin més espais, que els espais els tenim, perquè tenim una zona de pàrquing que no estem utilitzant, però s'ha de construir, i a més ens renovessin tot l'edifici, que el tenim molt vellet i tenim un menjador on no hi caben suficient alumnes, si ens ho ampliessin, doncs no ho sé, entenc que podríem arribar a tenir 700 alumnes.
Ho pregunto, més enllà de tota aquesta logística i tot aquest plantejament que, com deia en Pau Canut, encara s'ha de manifestar sobre el paper i en molts acords i en moltes coses, si el món del futur va cap a escoles de 700 o 800 alumnes o si ha d'anar cap a escoles de 200 o 300 alumnes.
Doncs jo, sincerament, no ho sé, entenc que la gestió d'una escola de 500 alumnes com tenim nosaltres és molt diferent a una escola de 150 o 200 alumnes, i deu ser molt diferent a la gestió d'una escola de 700 o 800 alumnes. Però més que la quantitat d'alumnes que pugui haver, crec, en un centre educatiu, sobretot, és la ràtio d'alumnes per mestre. O sigui, aquells alumnes a les classes han d'estar molt ben acompanyats, i jo defenso sempre la codocència. No es tracta de ser pocs alumnes en una classe, sinó de ser diversos mestres que puguin acollir aquests alumnes.
Perquè aquesta cohesió funcioni, està clar que d'alumnes n'hi haurà, perquè si per algun tret distintiu es diferencia Sitges, sembla, de la mitjana de la resta de Catalunya, és pel nombre d'alumnes que tindrà. Però pel que fa referència al nombre de mestres?
Entenc que si posen més alumnes hauran de posar més mestres, perquè això és, hi ha un decret que està establert, però jo defenso que és insuficient. Si volem ensenyar els alumnes d'avui tal com es mereixen, perquè puguin viure tant el present com ser actors actius en el canvi i en un futur possible, necessitem més mestres. I necessitem més mestres i més mestres preparats. I és una realitat.
És que anava per aquí, també, perquè a partir del que vàrem llegir el seu dia en diferents diaris i mitjans d'informació diversos, vàrem poder escoltar, vàrem poder veure, hi ha especialitats de la docència que estan absolutament mancades de mestres.
Sí, això passa més a secundària, que són més especialistes.
Però és clar, diguem-ne que el creixement...
A tota Europa s'està demostrant que la feina de mestre és una feina que, en certa manera, va a la baixa.
Per què?
La gent, doncs entenc, perquè no és una feina, malgrat ser una feina superagraïda, perquè al final treballes amb nens i nenes i és una cosa fantàstica, que aprens moltíssimes coses, no és una feina massa ben valorada, és una realitat. Massa ben valorada per les administracions, ni massa ben qualificada econòmicament, ni amb cert prestigi com potser ho tenia abans. Llavors, falten mestres, falten professionals i falta molta formació. És una realitat.
Sembla paradoxal, eh? Falten metges de capçalera, metges de família, falten mestres... Semblen aquelles professions, que segur que ara també, on la vocació era el motor d'una carrera, sembla que els està costant especialment trobar, no sé si dir, vocacions que s'enfrontin a una realitat de la qual molts pensen el que acaba de dir en Pau Canut, que no està prou valorada o que no em podré guanyar prou la vida sent mestre o pels mal de caps que comporta aquesta professió intento buscar-me una altra cosa.
És així. És així. Absolutament, sí.
Vaja. Bueno, Doncs molta...
Jo defenso que la gent es faci mestre, perquè és una feina preciosa. Però sí que és veritat que l'administració al final acaba tirant d'aquesta idea, com que és una feina preciosa, ho farem tot. Ho farem tot pels nens i les nenes i, bueno, arriba un moment que hi ha gent que diu aquest tot en realitat té un límit.
I no n'hi ha prou sempre amb la vocació, eh?
És així.
Està clar. L'últim dia, el 30 de juny?
L'últim dia, el 30 de juny. El 22 de juny, últim dia... El 21, perdó. El 21 de juny, últim dia amb l'alumnat. I després tanquem el curs durant la setmana següent. I el 30 de juny deixaré l'escola. I serà una reveure fins aviat. Uh-huh. Estic convençut que jo tinc la plaça aquí. Estic convençut que acabaré en algun moment o altre... tornant, perquè em sento que és com casa meva i és com la meva família.
Doncs vinga, per acabar, què és el que més enyorarà en Pau Canut un cop estigui fora ja de l'escola i en aquesta nova ocupació, que també és una ocupació amb molts reptes, però que evidentment no tindrà aquesta càrrega vivencial, emocional del dia a dia?
Sí, a veure, enyoraré els nens, per una banda, perquè ara on treballaré amb docents, però no treballaré tan directament amb alumnes, i els nens i les nenes els trobaré a faltar moltíssim, però després trobaré a faltar en general la família de l'escola. Mica tot, jo he passat més hores aquí que a casa meva. Ser director d'una escola significa dedicar-hi moltes hores, i no només de dilluns a divendres, sinó també els caps de setmana, i al final em sento que la gent de l'Utrillo, el personal no docent, les mestres, les famílies, conec a moltíssima gent que al final han passat a ser part també una miqueta de la meva família, i els trobaré moltíssim, moltíssim a faltar. La sensació de l'1 de setembre de no tornar a l'escola no me la puc encara imaginar, però segur que serà molt estranya.
I el proper director de l'escola Miquel Utrillo serà?
L'Enric Canalda, actual cap d'estudis, i una persona més que preparada per ser director de l'escola i per assumir nous reptes i per repensar una altra vegada l'escola, que crec que és important, que no ha de parar de repensar-se. I estarà l'Enric Canalda amb un equip format per la Jessica i la Mar, que tiraran endavant tots els projectes que es proposin.
Que acostuma a ser un relleu natural que el cap d'estudis acabi esdevenint, en el cas de l'Olga Vilaseca, en Pau Canut era el cap d'estudis, en el cas de l'Enric Canalda és el actual cap d'estudis de l'Utrillo?
Suposo que deu passar sovint, perquè al final agafar la direcció d'un centre, i un centre com l'Escola Miquel Utrillo no és gens senzill. L'Enric porta treballant al meu costat doncs 15 anys, perquè vam entrar junts a l'escola, i fèiem de cap d'estudis uns quants, i abans havia sigut secretari, llavors coneix la manera de gestionar un centre com l'escola, llavors de forma natural ho agafa ell.
9:37, Pau Canut, gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies. Recordo que el primer any que era director em vas dir, et puc fer una entrevista?
I la feina va ser...
I jo no vaig acceptar, vaig dir, no, que em fa molta vergonya. Doncs mira, una de les coses que he acabat aprenent és que truquen de la ràdio, toca posar-s'hi i toca acceptar aquesta entrevista. Mil gràcies pel vostre suport, també. Sabeu que hem tingut una col·laboració estreta a través de Ràdio Miquel Utrillo amb vosaltres, i sempre ens heu donat aquest suport. Us vull també agrair públicament aquest suport.
Doncs l'agraïment és recíproc, i òbviament a tots els oients... amb l'Enric Canalda, també tot el suport del món, com ja hem tingut ocasió de parlar amb ell, i per tant el trajecte, el camí continua i continuarà en els mesos i els anys que venen. Moltes gràcies, Pau, sort en el futur.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.